Per mi és un plaer presentar-vos a Xavier Antic, que encara que crec que molts de vosaltres ja ho coneixeu, no cal gaires presentacions. Per qui no el conegui, dir-vos que el professor Antic és filòsof, professor titular d'Idees Estètiques i Teoria de les Arts d'aquesta universitat, ha estat director del programa d'estudis independents del MACBA i actualment és el president del patronat de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Ha estat professor de doctorat al Departament de Cultura Ibèrica i Iberoamericana de la Universitat de Stanford, a Califòrnia, també d'altres aquí a l'estat espanyol, com a la Universitat de Barcelona o la Universitat Ramon Llull. Ha escrit diversos llibres i ha col·laborat i col·labora regularment amb diversos mitjans de comunicació, com ara El País, El Diari Ara o La Vanguardia, de la qual, per cert, com molts de vosaltres sabeu, va ser membre del Consell Assessor del Suplement Cultural. Bé, en nom del comitè organitzador, Xavier, te volem agrair que hagis sumat aquesta iniciativa i bé, sense més, us deixo amb la seva ponència que es diu Humanitats per què, i així mirar, escoltar l'aprenentatge de l'apertura de la ferida. Gràcies, Xavier.
Moltes gràcies, Pau.
M'agafaré una aigua. No, ho vols fer més. Bon dia a tothom. És un plaer de participar en aquestes jornades, per la qual us felicito a tots els que les heu muntat i a tots els que hi assistiu, perquè em sembla una iniciativa fabulosa. Volia començar, i espero que no us ho prengueu com una frivolitat, començar compartint amb vosaltres les imatges d'un còmic fabulós de Nicolas de Cressy, que es diu Període Glaciar, que potser ens situarà al començament d'algunes de les coses que m'agradaria plantejar-vos en aquesta estona. Aquest còmic, que és una meravella, i que si no el coneixeu us el recomano amb entusiasme, parteix d'una hipòtesi, efectivament, de la vida després de la glaciació, i ens situa en un escenari en el qual ha desaparegut completament de la capa de la Terra tota traça humana, restes de civilitzacions, de ciutats, de camins, de pobles. Ens trobem amb un grup de gent que va passejant-se per un paisatge, com veieu, glaçat i nevat, buscant a veure si hi ha algú més a part d'ells en aquestes immenses esplanades que s'obren on no en queda absolutament res. Se van passejant, són les primeres pàgines, fins que en un determinat moment una sacsejada de la Terra, un corriment de les capes tectòniques provoquen l'emergència, com veieu en les vinyetes de la part de dalt de la dreta, d'alguna cosa que nosaltres reconeixem com una cúpula i que amb ells els deixen literalment esfereïts i esborronats. És, com segurament haureu endevinat, allò que nosaltres fàcilment podem identificar com les cúpules de l'antic Palau Reial, que nosaltres coneixem com el Museu del Louvre de París. De cop comencen a entrar dintre per les finestres d'unes sales en les quals comencen a trobar, com fàcilment podeu veure, tota una sèrie d'objectes estranys amuntegats, que nosaltres també fàcilment reconeixem com a pintures, però que amb ells els hi provoca la estupefacció de no saber què carai són aquestes estranyes coses que són imatges fixades de subjectes, de coses i de figures que ells reconeixen que en el fons una mica s'hi assemblen. Aquest estrany objecte que no saben ni tan sols el nom que tenen els hi provoca la perplexitat de la pregunta per aquestes estranyes coses que no saben ni el que són, que per suposant no saben ni el que representen, que ni tan sols poden endevinar qui les va fer i que sobretot no poden entendre per què les van fer i amb quin sentit aquestes imatges van ser produïdes. Endevinen que potser és una mena de missatge codificat, una mena de jeroglífic, el codi del qual potser per amb ells s'ha perdut irremissiblement per sempre. Troben fins i tot les pintures que avui se pot veure en l'obra d'un mico pintant i fins i tot se fa la pregunta que potser aquestes imatges no les feien els humans sinó que les feien els animals que estaven dotats d'una estranya capacitat, aquests animals que ja ara ells no en troben.
A partir d'aquí comencen a buscar-se per les sales i al davant d'aquestes imatges, que per a nosaltres són òbvies perquè ens hi hem estat acostumats, comencen a fer-se preguntes, descobreixen efectivament paisatges meravellosos, escenes i cossos i figures bellíssimes, però d'altres literalment esfereïdores, que els fan pensar en una mena de civilització que realment vivia de forma molt estranya i que era capaç de fer coses tan peregrines, podríem dir-ne, com les que aquestes imatges manifesten. Efectivament, en tota la llarga iconologia de l'art medieval i renaixentista comencen a descobrir coses davant de les quals, òbviament, se fan les preguntes del naturalisme espontani, i és de pensar que si pintaven aquestes imatges que potser efectivament aquesta civilització que vivia abans de la glaciació tenia el poder de la levitació, no? O que fins i tot podien tenir ales, a diferència d'ells que no se'n reconeixen. Quan descobreixen escenes apocalíptiques de debacles, de naufragis o fins i tot de judicis finals, tenen fins i tot la tentació de pensar que aquestes imatges potser les van pintar just en el moment que aquesta civilització estava desapareixent i que van deixar el testimoni de la seva última supervivència perquè uns altres, que serien ells, poguessin acabar d'endevinar d'alguna manera el que era. M'entusiasma aquest còmic de Nicolas de Cressy perquè planteja alguna cosa que nosaltres massa sovint no ens preguntem, i és que nosaltres ens hem acostumat a aquests estranys objectes que són les pintures, les escultures, com si fossin objectes habituals del nostre paisatge, objectes que ens fascinen o que de vegades ens irriten, objectes que ens fan pensar, que ens fan reflexionar i que ens fan aprofundir en les coses que d'alguna manera transmeten. Ens hem acostumat d'alguna manera i som capaços de mirar-los, de pensar en el sentit que transmeten i fins i tot de preguntar-nos per ells, però com a objectes podríem dir-ne que en la mesura que formen part del nostre paisatge no ens estranyen. El mateix que podem dir d'aquestes obres d'art que apareixen en el còmic de Nicolas de Cressy, ho podríem dir dels llibres, ho podríem dir de les obres musicals, ho podríem dir també dels textos que ens parlen de la història passada. Però poques vegades pensem en la, al meu entendre, en la pertorbadora irregularitat que suposen tots aquests objectes, imatges produïdes, sons produïts, llibres escrits, que són d'alguna manera coses que tenen una existència com a mínim anòmala. I ho podem fer tot això perquè les humanitats ens han preservat un immens llegat format per aquests estranys objectes que són llibres, imatges o músiques o edificis o tantes altres coses o construccions, i amb els que hem tingut la sensació naturalitzada de que són objectes comprensibles, de que són objectes desxifrables, de que són objectes permeables a les nostres investigacions. I tanmateix, sense les humanitats, aquests objectes, qualsevol d'aquests que esmentava, una pintura, un llibre, una partitura, un edifici, una construcció, sense les humanitats, qualsevol d'aquests objectes seria, per a nosaltres, absolutament incomprensible, tan incomprensible com ho és per als personatges del còmic. Sense el treball de les humanitats per mantenir aquests objectes en vida, i en vida vol dir amb sentit, cap d'aquests objectes ni tindria la significació que té per a nosaltres, ni seria el testimoni, com ho és per a nosaltres, de mons, d'èpoques i de mentalitats, en molts casos fins i tot desapareguts. El sentit dels objectes està lligat a la continuïtat de la relació amb ells. El que planteja, al meu entendre, de manera extraordinàriament brillant aquest còmic és el que passa precisament amb uns objectes amb el qual s'ha trencat o s'ha esquerdat la continuïtat del sentit o la continuïtat de la relació. En bona mesura, el que fan les humanitats, d'alguna manera, és, podríem dir-ne, això, preservar la continuïtat del sentit per aquests estranys objectes anòmals que ens parlen de testimonis, de cultures que en molts casos són desaparegudes, encara que siguin relativament properes. A l'hora de preguntar-me avui, com em van proposar, per a què les humanitats, no? Humanitats per a què, no us vull parlar des del llenguatge ni administratiu, ni burocràtic, ni del metodològic, ni del procedimental, que segurament són coses a les que hi esteu per força, i és la part segurament enutjosa, no?, d'aquestes coses amb les que ens estenim, sinó des d'una altra perspectiva, i us ho vull dir des del començament. Us vull parlar des de la passió, des de la passió que un dia em va portar, sense saber massa ben bé per què, a dedicar-me a aquesta cosa estranya, anòmala i irregular de les humanitats i a fer coses com les que vosaltres esteu fent, iniciant en el seu moment un projecte de recerca que va acabar en una tesi doctoral tan peregrina com la que vaig dedicar al llibre 7 de la Metafísica d'Aristòtil. Aquestes de les que vaig tardar tant temps a fer-la com temps per justificar el que allò tingués algun sentit i no només exclusivament per a mi, o a dedicar-me a fer classes primer de filosofia i després d'estètica, teoria de l'art o art contemporani. És a dir, des de la passió és des d'on voldria comentar-vos algunes coses avui per intentar, si podem, contestar aquesta pregunta o almenys entendre-la. Les humanitats per a què? Des de la passió, perquè estic convençut, com Hegel, que deia que sense passió res de gran no pot portar-se a terme. I que, per tant, amb aquestes coses amb les quals tots ens les tenim, en les quals segurament dificultats de tota mena no només allarguen en el temps coses per a les que potser n'hauríem de dedicar menys, sinó que ens obliguen a dedicar-hi esforços, temps, energies i a buscar complicitats fins i tot allà on massa sovint no les trobeu o no les trobem. Permeteu-me que comenci amb una confidència i una reflexió personal. Al setembre vinent, d'aquí uns mesos, farà 30 anys que faig de manera ininterrompuda classes. 30 anys és una barbaritat. 30 anys fent classes i sobretot compartint amb els meus estudiants coses que m'apassionen. Els xollos que a sobre et paguen per això, no? Compartint des de Plató, o Kant, o Nietzsche, a Memling, Velázquez, Rembrandt, Paul Klee, o Bach, o Mozart, o Schoenberg, o Shakespeare, o Edgar Allan Poe, o Paul Celan, m'és igual. Compartint revelacions contingudes en les seves obres, en aquests estranys i anòmals objectes dels quals us en parlava abans. Compartint la seva grandesa, compartint els seus desafiaments a la intel·ligència i a la sensibilitat. I jo sé, com va dir George Steiner, que a més va estar just aquí al costat fa uns poquets anys dient aquestes coses, que parlant de les humanitats i parlant de la universitat, aquesta és la qüestió. Ell deia que del que es tracta és de cridar l'atenció d'un estudiant, d'un investigador, cap a allò que en un principi sobrepassa el seu enteniment, però que per la seva altura i per la seva fascinació obliguen a perseverar en l'intent d'allò que d'alguna manera ens desborda, d'allò que no acabem de tenir o posseir i del tot. Jo també estic convençut, com escrivia Steiner, que una universitat digna d'aquest nom és senzillament aquella que propicia el contacte personal amb l'aura i amb l'amenaça d'aquestes coses anòmales, i ell en deia excel·lents. I sé que a més això pot arribar a ser un autèntic terratrèmol, com també el propi Steiner va escriure. Ell va dir, no importa, un cop que un home o una dona joves són exposats al virus de l'absolut, un cop que veuen, escolten o oloren la febre en aquells que persegueixen la veritat de manera desinteressada, alguna cosa de la seva lluentor romandrà en ells. Per a la resta de les seves vides, deia Steiner, i al llarg de les seves trajectòries professionals, aquests homes i aquestes dones estaran equipats amb una mena de salvavides contra el buit. No he trobat enlloc millor definició del que són les humanitats. Un salvavides contra el buit. I em sembla que jo subscric lletra per lletra cada una de les afirmacions de Steiner en aquest sentit. Us confesso que molt poques vegades m'he entretingut a pensar de manera sistemàtica i de manera analítica per què el contacte amb aquests testimonis de la nostra tradició cultural, diem humanitats, per què són útils en la formació dels joves i no tan joves. N'estic convençut, n'he estat sempre convençut i sempre m'ha semblat que amb aquest convenciment n'hi havia prou, per tant no calia raonar-lo massa ni pensar-lo massa. I segurament això m'ha estalviat de fer-me més preguntes. Com també n'estic convençut, si me permeteu de dir-ho així, de que aquestes coses també són imprescindibles no només per als joves sinó per als adults i per als professionals competents en qualsevol àmbit, com a eines en el camí al qual tots se suposa que hi aspirem a una vida plena, intensa i realment madura, és a dir, profundament autoconscient i crítica. He vist contínuament durant aquests anys com un llibre, o una obra d'art, o una peça musical, o una pel·lícula, poden revelar aspectes del món i de nosaltres mateixos que sense ells mai no hauríem ni tan sols sospitat que existissin. He sentit molt sovint, de manera molt emocionada i de manera també difícilment verbalitzable, com un poema o un relat breu, un quadre, una escultura, un quartet, una ària o una seqüència d'una pel·lícula, i deixeu-m'ho dir amb totes les paraules, poden canviar una vida. I he tingut experiències repetides de fins a quin punt la commoció davant de la revelació insòlita que algunes d'aquestes obres provoquen en alguns joves roman intacta anys i fins i tot dècades després amb tanta força, si no més, com el primer dia. Tenim a la nostra disposició un immens cabal de riquesa formada fonamentalment per aquests objectes anòmals que us deia, capaços de fer-nos millor i de fer millor també el món que habitem amb els altres, i sempre he pensat que seria imperdonable de prescindir-ne. Crec que la defensa de les humanitats té a veure amb la defensa d'això que enriqueix la vida pròpia i que enriqueix la societat en la que, vivim. Avui, de totes maneres, se'm convidava a pensar una mica en veu alta sobre el perquè de les humanitats, sobre la importància i el valor, i també sobre el sentit d'aquestes estranyes coses que en la nostra pràctica com a professors i de vegades com a investigadors donem per suposades sense pensar-hi massa explícitament, perquè són l'arrel mateixa que anima cada una de les hores que passem o fent classes, o investigant, o llegint, o recercant, o investigant. Sé que la llengua i la literatura, les arts i la música, la filosofia, el cinema, la història i la geografia són la matèria mateixa de la vida, perquè és, al meu entendre, de la vida, i sobretot de la vida en comú, que totes aquestes coses en parlen. Uns altres en poden parlar amb més coneixement i més dades que jo de la utilitat de les humanitats, de la seva necessitat i de la seva actualitat. Tant més com que sovint se'n recorda, i de vegades no només pels que hi estan en contra, sinó de vegades també pels que hi estan molt a favor, la inutilitat de les humanitats, com si fos una mena de mèrit, com si les humanitats fossin un ornament perfectament prescindible de la nostra vida o un entreteniment, en el millor dels casos, per a les nostres hores de lleure. Segur que vosaltres, com a investigadors, us heu sentit aquest retret genèric d'aquesta inutilitat respecte a les coses amb les que també us hi passeu la vida. Martha Nussbaum, que és professora a la Universitat de Chicago i una de les persones, de les pensadores més lúcides de l'actualitat, ha dedicat dos llibres fabulosos, esplèndids, a recordar la fal·làcia que s'amaga en aquest retret d'inutilitat de les humanitats. Els llibres es titulen, un, la traducció al castellà, El cultivo de la humanitat, que porta com a subtítol una defensa clàssica de la reforma de l'educació liberal, i un altre de més recent i de més significatiu, que es titula Sense ànim de lucre, subtitulat a més de manera molt significativa Per què la democràcia necessita de les humanitats. En aquests textos, Martha Nussbaum ha recordat com la urgència que tots sentim i que ens pesa, la urgència de la rendibilitat en el mercat global, ens aboca al risc de perdre certs valors d'importància enorme per al futur de la democràcia. Valors que tenen a veure, diu Nussbaum, amb capacitats vitals per a la salut de qualsevol democràcia i per a la creació d'una cultura internacional digna, diu ella, que pugui fer front de manera constructiva als problemes més urgents del nostre món. Avui sabem, i ho hem hagut d'aprendre de manera molt ràpida, que produir creixement econòmic no equival a produir democràcia. I sabem també que l'educació no consisteix només en l'assimilació passiva de dades i de continguts culturals, sinó en plantejar desafiaments per tal que l'enteniment, que el pensament es torni actiu i competent i dotat de pensament crític per a un món complex. Perquè és cert, com ha escrit Martha Nussbaum, que la ciutadania mundial requereix una gran quantitat d'informació empírica que molt sovint pot obtenir-se sense necessitat d'una formació humanística. Per exemple, aprenent les principals tècniques de l'economia i absorbint continguts. D'altra banda, per a una ciutadania responsable, tots ho sabem, cal molt més que el simple aprenentatge d'aquestes tècniques. Cal la capacitat d'avaluar les proves històriques, la capacitat d'aplicar el pensament crític a l'anàlisi dels principis econòmics i d'utilitzar-los amb una actitud equivalent, d'avaluar les diferents teories sobre qualsevol cosa, des de la justícia social a la desigualtat, i de reconèixer la complexitat de les coses, i que no tot és senzill, no tot és simple i no tot és un sí o un no. I també la importància de marcs i de conèixer marcs de referència que no són els nostres. Comptar amb un catàleg de dades sense la capacitat d'avaluar-les ni d'entendre com s'elabora un relat a partir de certes proves empíriques és gairebé tan dolent com ignorar completament aquestes dades. Tant no és només la informació la que proporciona el coneixement, sinó alguna cosa més que té a veure amb la simple capacitat de generar informació. Nussbaum està convençuda, i estic absolutament d'acord, de que la funció primària de les humanitats és, ella en diu, conreuar la comprensió, l'acte de comprendre. Perquè les humanitats estimulen el conreu, diu, i és una obvietat, del propi món interior, però també, i això potser encara és més important, la sensibilitat respecte dels altres. I és cert que les humanitats compleixen, des d'aquesta perspectiva, podríem dir-ne una finalitat doble. D'una banda, estimulen la capacitat de joc i la capacitat d'empatia de manera general. I d'una altra, permeten enfocar cap als punts secs específics de cada cultura. La primera funció poden complir-la les obres d'art que s'allunyen de l'època i del lloc nostre, podríem dir-ne, per exemple. La segona funció requereix un olfacte més agut per detectar, diu ella, les àrees de malestar social. Seria una mica aquesta doble perspectiva. A més, com ha estudiat Nussbaum amb molt de detall, amb les humanitats passa el mateix que amb el pensament crític. I és que descobrim que resulten, i això està bé dir-ho en una facultat de lletres com aquest i en un context com el nostre, descobrim que les humanitats resulten fonamentals per al creixement econòmic i la conservació d'una cultura fins i tot empresarial sana. Els principals educadors dedicats a les ciències empresarials, un àmbit aparentment completament allunyat del nostre, entenen que la capacitat d'imaginació constitueix un pilar de la cultura fins i tot econòmica, empresarial o d'això que en diuen emprenedoria. No es va elaborar la tesi, i és un dels aspectes, jo crec, que més rellevants dels seus estudis, del que ella en diu la imaginació narrativa. És a dir, la capacitat de pensar com seria estar en el lloc d'una altra persona. La capacitat d'interpretar amb intel·ligència el relat d'aquesta altra persona i d'entendre els sentiments, els desitjos i les expectatives que podria tenir aquesta persona. El conreu de la comprensió que definiria les humanitats té a veure fonamentalment amb aquesta capacitat, no amb una que replega sobre si mateix, sinó precisament aquella que ens llança al món per, d'alguna manera, tenir-nos-les amb tanta subtilesa com siguem capaços en un univers complex. Aquests valors, com sosté Nussbaum, són essencials per a la formació i per al desenvolupament d'una ciutadania autènticament democràtica, respectuosa amb la diversitat i capaç d'orientar-se en la complexitat canviant del nostre vertiginós món global. I per això pensa Nussbaum, també en això estic completament d'acord, que per a la innovació cal comptar amb un cap flexible, obert i creatiu. Capacitats aquestes que poden inculcar-se de manera privilegiada a través del conreu de les arts i de les humanitats. I estic, com us deia, absolutament d'acord. L'anàlisi de Nussbaum, a través de tots els seus llibres, i entre pràcticament una trentena, però fonamentalment a través d'aquests dos, està orientada a justificar la importància de les humanitats i de les arts en el món de l'educació, dins del qual, més que justificadament, ella les veu perillosament amenaçades. I això que parla des dels Estats Units, on, a diferència de gairebé tots els països del món, ens hi hauríem de comptar, compten, com ella mateixa recorda, amb un model d'educació universitària, avui qüestionat, basat precisament en les disciplines humanístiques. Un sistema en el qual, com segurament sabeu, a diferència dels nostres, els estudiants estan obligats a cursar una gran varietat de matèries durant els primers anys, entre les quals predominen precisament aquestes disciplines humanístiques. Ho vaig poder comprovar in situ, quan vaig estar de professor visitant a la Universitat de Stanford, on vaig tenir en els cursos de grau i de postgrau estudiants de bioquímica o d'enginyeria, una cosa absolutament sorprenent i perplexa. I val a dir que amb tanta, si no més, competència que els propis especialistes de les seves disciplines humanístiques. I és que des dels primers temps els principals especialistes en educació als Estats Units van vincular aquestes disciplines, des de les humanitats en genèric, amb la formació de ciutadans independents, informats i simpatitzants de la democràcia, que seria com una educació popular i pública. I com a tals, ferms defensors de les seves virtuts. És evident que només sistemes universitaris avançats han entès que les arts i les humanitats no són, com encara ho pensem, una competència disciplinar, no són una àrea específica, curricular, del saber acadèmic, sinó un àmbit que hauria de travessar tots els altres, perquè contribueixen, com poques coses ho fan, a la formació d'una personalitat intel·lectualment madura i conscient, crítica i sensible, reflexiva i atenta, capaç d'atenció al detall i alhora a la complexitat, a la totalitat i al sistema. Intentaré, una mica en l'estona que em queda, anar un pèl més enllà d'una defensa necessària però òbvia, estan els que estem i treballant en les coses que treballem, de les humanitats en el procés educatiu. En realitat, potser l'objectiu avui no és mostrar per què l'ensenyament de les humanitats és insubstituïble en qualsevol educació digna d'aquest nom, sinó perquè això que anomenem humanitats importen i d'una manera essencial per a la vida lúcida. N'hi ha una altra de vida que no ho és de lúcida, però potser aquesta no és el nostre objectiu. I provarem de fer-ho, si és possible, per fer comprensible com, de quina manera i fins a quin extrem la freqüentació de les humanitats i el contacte no esporàdic, sinó familiar, amb la lectura, amb l'art, la música, el cinema, la filosofia, la història, la geografia, pot nodrir-nos, fer-nos millor, ampliar l'univers en el que vivim i contribuir a fer-lo més ric, més subtil, més complex i, per suposat, més desitjable. Us proposo que observeu aquesta meravellosa obra de Rembrandt, que els d'història de l'art coneixen molt bé, la lliçó d'anatomia, pintada l'any 1632, després de rebre l'encàrrec del poderós gremi de cirurgians d'Amsterdam per commemorar la lliçó pública que va impartir el seu primer anatomista, el doctor Nicolas Stult, davant del cadàver d'un ajusticiat que havia estat penjat a la forca el mateix dia de la lliçó d'anatomia. Es tracta, com segur que sabeu, d'un acte només possible des de feia molt poc. Fins aleshores, l'anatomia interior del cos humà era, com suposeu, més imaginativa que positivista. Més un exercici de ciència-ficció, ja que no es podia obrir per veure el que hi havia dintre, i el que es deia del que hi havia dintre era una mera hipòtesi especulativa, en molts casos realment fantasiosa, per la simple raó de que estava prohibit obrir un cos humà, ni que fos tan sols per estudiar-lo. D'altra banda, a més, era un acte, aleshores, molt poc freqüent. El gremi d'Amsterdam només permetia fer-ho un cop l'any. Per tant, podem tornar una mica, i a més en hivern, per raons bastant òbvies i comprensibles. L'obra planteja, com us podeu imaginar, si ens entretinguéssim ens ocuparia tota l'estona, cosa que no és el meu objectiu. M'interessaria només cridar-vos l'atenció sobre un aspecte, al meu entendre, insòlit d'aquesta pintura sobre la que podríem estar parlant hores i hores. Un aspecte insòlit i certament estrany, si tenim en compte que molt probablement cap dels futurs doctors que apareixen en aquesta pintura, cap, no ha assistit abans a l'anàlisi anatòmica directa d'un cos humà. I aquest aspecte, per a mi sorprenent, és que cap ni una de les mirades del quadre presta atenció al gest muscular mecànic que està assenyalant el doctor Tull, per a no ens entendrem, estirant-li el tendó amb l'ajut d'unes pinces i amb la mà esquerra mostrant l'efecte del que suposaria exactament una mica la contracció d'aquests tendons. Cap dels altres no el mira. Els futurs doctors, per a nosaltres, incomprensiblement, ho ignoren, i a més de manera ostentosa. Tres d'ells, més aviat distrets, vagaregen la mirada de forma desatenta, un altre ens mira directament, i els altres tres, els únics que s'aboquen intensament a allò que miren, com els podeu veure, aquests tres personatges que constitueixen el triangle, la piràmide, no miren pas el cadàver que és objecte de la lliçó d'anatomia, sinó que s'aboquen i només tenen ulls per a un objecte tan arraconat en el quadre que podria haver-nos passat desapercebut i segur que ho ha fet en una primera llambregada. És aquest llibre que geu en una cantonada, en la cantonada inferior dreta, allò que els atreu de manera magnètica, de forma estranyament molt intensa, no aquest cadàver obert, que és el primer cop que tenen al davant dels propis ulls. Aquestes tres mirades, tanmateix com les altres, menystenen completament la presència física del cos i s'esforcen, al contrari, a intentar de llegir a distància el que hi ha escrit en el llibre. Un llibre, evidentment, com fàcilment podem endevinar, d'anatomia. Jacques Derrida, com tants d'altres, estava fascinat per aquesta obra i va qualificar els estudiants de medicina, molt encertadament, de visibles no vidents, que si voleu és un eufemisme per a dir-ne secs. I també ho va dir, visibles secs. Estranya relació la que mostra aquesta obra entre el llibre i el cos, com si en realitat el llibre ocupés el lloc del cos, i de fet l'ocupa en el magnetisme de les mirades. Entre el llibre i el cos, efectivament, estrena un curiós paral·lelisme. Tots dos són oberts, amb el seu interior exposat, permetent potser que allò intolerable, la mort, esdevingui tolerable, és a dir, comprensible, accessible a la lectura, a la comprensió i a l'esforç de la investigació i de la intel·ligència. L'obra de Rembrandt ens acosta al meu entendre a través d'una imatge visual poderosíssima i de gran complexitat i subtilesa a una qüestió que per a nosaltres avui jo crec que és molt rellevant. Les estranyes, pertorbadores i meravelloses relacions entre el veure i el llegir, dos actes que realitzem quotidianament, de manera reflexiva, contínuament a totes hores, i que hem assumit per força amb tota la naturalitat del món, oblidant tanmateix, amb això, l'important que són els dos actes, veure i llegir, en la constitució del que som com a humans. Aristòtil, en un dels textos més influents de la història del pensament occidental, un tractat molt breu, que es titula en grec Perisigé, es diu Sobre l'ànima, i que va provocar una convulsió en el cor de l'Europa medieval quan al segle XIII es va traduir al llatí, es va ocupar d'inscriure la visió en el conjunt del coneixement humà. I amb això va proporcionar una teoria del coneixement fundada en la convicció de que els sentits perceptius, però també la imaginació, el record i el pensament, no són activitats que s'afegeixen accidentalment a la nostra vida, sinó que defineixen pròpiament tots aquests, els sentits, la imaginació, la memòria i la intel·ligència, defineixen pròpiament la nostra existència. Concentrem-nos un moment en l'acte de la visió. Segons Aristòtil, la visió és una alteració que es produeix quan l'ull pateix l'afecció d'alguna cosa que li és exterior. I és que la mirada per si sola, com diu Aristòtil, com nosaltres sabem, la mirada per si sola no pot res. No pot res. A la vista li cal alguna cosa de fora que l'afecti, i la visió que en resulta d'aquesta afecció és l'acte a través del qual passem a posseir, a través de la mirada, tot allò que està fora de nosaltres. No només la visió, deia Aristòtil, no ens deixa indemnes, sinó que allò que veiem ens canvia completament, ens canvia la vida, ens canvia i modifica el nostre ésser. De cop som uns altres. I és que, privats com estem, de fet, els éssers humans, de les formes visibles abans de tenir-les, abans de veure-les, la visió, en sentit literal, ens obre un món. Ens obre un món que no era nostre abans de tenir-lo precisament a través de la mirada. Aristòtil, amb aquesta anàlisi d'implicacions històriques gegantines, ha donat forma a un principi filosòfic que anima la comprensió grega del veure, i és que veure és una forma de posseir. O si voleu, veure el món, veure qualsevol cosa, és una forma de fer-nos nostres les coses i de fer-nos nostre el món. Però encara hi ha més, i és que Aristòtil pensava que gràcies a allò que coneixem a través de la visió o a través del veure, el que ell en deia les nostres finestres al món, com allò que ens arriba gràcies a tota la resta del sentit, deixem de ser una cosa buida per ser, deia, una interioritat plena. Per això desitgem, i desitgem amb tanta intensitat, de veure, d'escoltar, de sentir allò que existeix fora de nosaltres, i ho desitgem compulsivament, perquè sabem que tot això nodreix, i nodreix constitutivament el que som. El desig de veure ens constitueix, jo m'atreviria a dir antropològicament fins i tot. Volem veure les coses, abans fins i tot de que puguem tocar-les, això li passa a la canalla. Abans de que ens hi puguem acostar per agafar-les, i abans, evidentment, de que les puguem anomenar, posant-los i noms a través del llenguatge, perquè sabem intuïtivament, gairebé com un acte reflex, que a través d'allò que veiem incorporem el món a dins de nosaltres. Volem veure el que encara no veiem, perquè sabem que veient coneixem el món, les seves meravelles de vegades, però també els seus horrors. Volem veure perquè això ens porta lluny de nosaltres, cap a fora, cap a una, podríem dir-ne, immensitat desplegada al davant dels nostres ulls, de la qual ni volem ni podem prescindir-ne. Veure i veure més, sempre més, amb una curiositat instintivament insaciable, i això també ens constitueix. No cal haver passat per una facultat d'Humanitats, perquè és alguna cosa constitutivament antropològica. Per això ens plauen les imatges que veiem, però també els sons que escoltem, i també, esclar, les paraules que es destaquen en l'univers del son. Perquè les paraules que escoltem, les paraules que ens venen dels altres i que arriben fins a nosaltres, ho fan amb tant poder que de vegades les paraules que escoltem poden arribar a fer-nos mal o a fer-nos també, de vegades, immensament feliços. Perquè a través de les paraules també, com amb allò que veiem, se'ns revela, i d'una manera molt intensa, la interioritat d'aquells amb els quals compartim espai en comú, que és el que defineix pròpiament la nostra vida social. Tota la nostra vida està travessada per les imatges que veiem i pels sons i per les paraules que escoltem. I la nostra identitat es va configurant a mesura que ens omplim de món i que ens omplim dels altres, gràcies a totes aquestes coses. Però també des d'una perspectiva no només individual, sinó històrica. Com és prou conegut, la humanitat va anar convertint el món gràcies a les imatges vistes i els sons i les paraules escoltades i dites en un món de sentit, que està dient ràpid, en el qual les coses s'anaven amarant de significats i a part de ser coses, eren coses amb sentit. I en tot això, com sabem, la paraula és l'última que arriba. Per això segurament té una certa preeminència en allò que som. També va ser Aristòtil que quan va definir l'ésser humà com un animal polític, i polític vol dir polític, en un sentit fort del terme, no en el sentit en el qual avui ens allunyem com de la pesta d'aquesta paraula, és a dir, un animal social, un animal que viu en la ciutat, que viu amb d'altres, ho va justificar amb aquestes paraules, dient que la raó de que l'ésser humà sigui un animal polític, més que qualsevol abella o qualsevol altre animal gregari, és clara. I diu, només l'ésser humà entre els animals posseeix la paraula. La veu, deia Aristòtil, és una indicació de dolor i de plaer, i per això la tenen també els animals, la veu. La paraula, però, en canvi, existeix per manifestar allò que és convenient i allò que és nociu, igual que allò que és just i allò que és injust. En aquesta història, que remunta a uns orígens dels quals, per molt que en coneixem, sempre en sabrem massa poc, a partir d'un determinat moment, a més de veure imatges del món i dels altres, els humans començaran, sense que se sàpiga massa ben bé per què, a produir-ne d'imatges. I molt més tard en un altre moment d'aquesta història, que de fet dura mil·lennis, després de parlar, els humans, alguns humans, en uns llocs molt determinats del planeta, com sabeu, començaran a escriure. Però aleshores, el món ja és un món ple de sentit, i viure en el món serà, ja aleshores, comprendre i interpretar el que es veu, el que se sent i el que s'escolta. I de tot aquest sentit que amara el món, els humans comencem a fabricar imatges, a produir sons i a escriure. Tots aquests processos són fascinants i sobretot irreversibles, esperem, contra el que suggereix el còmic. I tanmateix ens deixen preguntes molt sovint, potser sense resposta, per què es van començar a fer imatges amb sentit? Per què, a més de veure, se van començar a produir imatges? I per què, a part d'escoltar, se van començar a produir sons que esdevindran ritmes, melodies, música? I sobretot, per què es va començar a escriure? No sabrem mai el per què ni tampoc exactament el com, i només sabem que això va passar, i amb algunes dades contínuament renovades. I el que sí que sabem és que aquests processos van canviar, cadascun a la seva manera, radicalment, la vida humana, la qual en sentit molt propi pot dir-se que aleshores, a través de tot això, va esdevenir una altra cosa diferent d'aquella que era. El que anomenem humanitats, en realitat, és l'immens cabal d'imatges, músiques i textos acumulats durant segles que ens ensenyen allò que som, allò que hem fet, com hem transformat el món que habitem i ens permeten descobrir l'arrel i el sentit de la nostra humanitat. Jo crec que molt poques vegades es recorda que això de les humanitats té a veure amb la humanitat, no? I per tant té a veure amb alguna cosa molt profunda de la humanitat. No vol dir, Déu me'n guarde de dir-ho, que les altres coses no en tinguin a veure, però sí que el sentit profund de les humanitats té a veure amb aquesta humanitat que es defineix per aquest salt titànic que de escoltar i mirar passa a produir imatges, sons articulats i llenguatge i llenguatge escrit. Només per una ceguesa més radical que la privació de la vista, podem considerar que les humanitats tenen a veure només amb el passat, amb allò que com a societat tenim a l'esquena. Les humanitats ens parlen, sempre ho han fet, de la vida, en present, de la societat i de l'acció, del treball, de les fatigues humanes, però també de l'alegria de viure, dels horrors que travessen el nostre món, de l'amor i de la mort, de la passió, de l'angoixa, de la moralitat, de la injustícia, fins i tot el silenci. És per això que a partir d'aquest moment genèric que ocupa mil·lennis, com sabeu, podríem dir-ne que el llenguatge és el misteri que acaba definint l'ésser humà. Per això a mi m'agrada pensar sovint que no hi ha forma, i ho sabem, de veure una pintura, com posem per cas Les Menines de Velázquez, si no la llegim. No si no llegim coses sobre Les Menines, si no llegim la imatge, perquè la imatge és llenguatge, llenguatge articulat. Si no ens preguntem què mira el pintor, o què és el quadre que està pintant, o què i a qui miren les infantes i els seus acompanyants, o què és aquell estrany reflex que apareix en el fons de la sala, que tots coneixeu, però més igual, podríem agafar qualsevol, no hi ha forma de veure, de veure. El Despreniment de la Creu de Van der Weyden, sense també llegir moltes coses, sense llegir l'episodi evangèlic que representa i dramatitza, però també de llegir la concentració emotiva d'aquestes existències trasbalsades que la imatge congela, destil·lant una enciclopèdia mínima i abreujada de les passions humanes vinculades al dolor, a la compassió, a l'excitació o a la desesperació provocada per la mort, així com la desolació o la impotència davant de l'esdeveniment. Però de tots aquests llenguatges, el llenguatge visual de les imatges o el llenguatge visual dels sons, el més imprevisible i trasbalsador, com us deia i com sabeu, és el darrer que apareix, que és el llenguatge de l'escriptura. Perquè l'escriptura és com una mena de, i ho sabeu, una mena d'arxipèlag, gairebé insignificant en termes quantitatius, enmig dels immensos oceans de l'oralitat humana. És un episodi quantitativament gairebé irrellevant, de molt poc temps. Desenes de milers d'anys abans de l'elaboració de les formes escrites, la humanitat s'explicava coses, s'explicava faules, transmetia doctrines religioses i màgiques, componia brevatges d'amor o anatemes. Coneixem un exèrcit de comunitats ètniques, de mitologies sofisticades i de tradicions populars sense alfabetisme, sense autèntiques lletres. I això, quan ens preguntem el per què, continua constituint per a nosaltres un enigma irresoluble. No tenim accés als orígens del llenguatge, ni estem segurs que els inicis de l'escriptura siguin absolutament els que coneixem, ja que, com segurament sabeu, són dades contínuament modificades. I encara menys a allò que molt temps després en direm literatura, que és, com sabeu, un tipus d'escriptura ben peculiar. Ens en resten alguns fragments dels inicis, però mai no estarem segurs de quan, on, com i per què va començar tot. Les restes que tenim, les més arcaiques inscripcions xineses, els textos mesopotàmics amb escriptura cuneïforme, els cants de l'Èxode o els primers textos presocràtics, que ens poden semblar llunyaníssims, són absolutament moderns. Si atenem a parèntesi temporal de l'evolució lingüística i formal, en aquests primers fragments tot ja és massa articulat per a ser l'inici. Aquests primers textos no són pas l'inici de l'escriptura, i avui ho sabem, és una fase tardana d'un procés fascinant, però que serà potser per sempre desconegut i al qual només podrem acostar-nos a través d'un tenteig d'aquell moment de materialització escrita de la veu i de l'oralitat i d'un esforç que acabarà creant la nostra cultura tal com fins avui acaba sent, en el qual es converteix la veu per essència fugaç en alguna cosa memorable, en alguna cosa disponible per al futur i per tant susceptible de ser recordada. Com va dir tan brillantment Eric Havelock, un dels que millor ha estudiat aquests orígens, hi ha un moment en el qual la musa aprèn a escriure. En aquest moment fascinant, en el qual apareix alguna cosa que transformarà el món. Hi ha una pintura de Jean-Simeon Chardin que congela en un instant una imatge sobre la que me voldria entretenir uns moments, perquè és una pintura d'aquest instant de concentració en l'acte de llegir. La pintura és de 1734 i el tema és, aleshores, ja un tema freqüent des de les il·luminacions medievals i ho serà fins al segle XIX. Un home o una dona, en altres casos, asseguts llegint un llibre, obert sobre la taula. El vestit, en aquest cas, com veieu, és molt formal, molt elegant i l'actitud solemne, fins i tot enfàticament solemne, i d'alguna manera fins i tot podríem dir-ne cerimonial. Tot el quadre il·lustra, a través de detalls eloqüents i significatius, el ritual de la lectura concentrada. Un rellotge de sorra, per exemple, suggereix de manera elíptica el pas del temps i potser també suggereix el temps lent, de demora en la lectura, un temps que suspèn la vida, posant-la per uns instants entre parèntesi, i un temps que alhora porta sovint el lector a d'altres èpoques diferents de les del lector o de la lectora. El temps de la lectura sempre és una, com sabeu, enigmàtica cruïlla de temps diversos, perquè s'entrecreu el temps del lector o de la lectora, però també el temps de l'autor, el temps del relat, que sovint són tots ells diferents, entrecreuant-se en aquest únic acte, que és l'acte de la lectura, que no és que els superposi, és que de pataca els actualitza tots i els actualitza en present. Una lectura de qualsevol text, encara que sigui escrit fa 10 segles, 20 segles, 25 segles, l'acte de la lectura converteix el text en contemporani. Deixa de ser de l'època que és per aquest entrecreuament de la lectura que li dona, podríem dir-ne, nova vida. Hem de tornar a Steiner per un moment, que ha dedicat algunes pàgines, al meu entendre, bellíssimes a aquesta pintura. Quan presta atenció en la sorra del rellotge, en com qualsevol lector s'identifica amb un altre lector, com que el descobriment de que en cada llibre hi ha una aposta contra l'oblit, una postura contra el silenci, que només es pot guanyar quan un llibre, encara que sigui molt temps després de que va ser escrit, torna a obrir-se d'una altra manera. Però és sobre un objecte sobre el que Steiner crida l'atenció i el que justificava que avui us en volgués parlar d'aquesta pintura. I és aquest objecte que està entre el rellotge de sorra i els medallons per estirar les pàgines, i és el càlam, un càlam que és per escriure, com sabeu, i que està molt a prop de la mà del lector, en aquest cas plegada, perquè llegir també és, i no pas en un sentit metafòric, una invitació a l'escriptura. El càlam, recorda Steiner, defineix la lectura com a acció, en la mesura que llegir bé sempre és contestar al text i així bé és participar en una reciprocitat, podríem dir-ne que responsable, amb el llibre que es llegeix. És embarcar-se en un intercanvi total. Llegir bé és, diu Steiner, és difícil dir-ho millor, llegir bé és ser llegits per allò que llegim. El càlam, com és sabut, s'utilitzava per escriure notes marginals en el text, acotacions, que són els primers indicis de la resposta amb la qual un lector o una lectora s'adreça al text, deixant rastres materials del diàleg que el lector manté amb el llibre. Avui, per raons òbvies, a les biblioteques ens prohibeixen de guixar sobre dels llibres. Però segles d'història de les biblioteques ens han ensenyat com, en molts llibres, la rèplica al llibre, ni que sigui de vegades en forma d'un xult, és la traça o la petjada de la presència del lector que s'ha pres molt seriosament el diàleg amb aquest llibre, entenent, alguna cosa que sabem tots, que llegir no és només posar una lletra al darrere l'altra, una paraula al darrere l'altra, una frase al darrere l'altra, sinó que llegir és atribuir-li sentit amb això i, si pot ser, a més, dialogar amb aquest sentit que se'm proposa. Jo sempre explico, perquè és una anècdota que no oblidaré mai, quan vaig començar a fer classes en l'institut, com sempre m'entusiasmava a fer classes amb els que començaven, que aleshores eren de 14 anys, ara són de 12 encara seria més bo. I quan se li proposava algú de llegir alguna cosa en veu alta, i després de llegir el fragment, preguntar, m'expliques el que has llegit? Sempre, invariablement, cada any i en tots els cursos, havia algú que deia, m'ho podies haver dit abans, perquè m'hi hauria fixat. Com si llegir fos, des d'una perspectiva una mica ingènua, només posar lletres la una al costat de l'altra i sense ignorar que això no és lectura, és una altra cosa. La lectura dona per implícit i quasi bé com a condició necessària, tot i que no suficient, la comprensió del que s'està dient. El càlam de Chardin vindria d'alguna manera a testimoniar d'aquest acte profund de lectura que no és només un accés al sentit del que el llibre conté, sinó sobretot una rèplica a allò que proposa. Interpretar, en realitat, no és sinó llegir a fons, atribuir sentit complex i subtil al que llegim, i per això d'alguna manera, quasi bé podríem dir que qualsevol llibre és com una carta que se'ns adreça, i com tota carta, és una invitació a la conversa, com tota carta és una interpel·lació que ens provoca a continuar el text i a contestar-lo i a donar-lo resposta. Igual que no hi ha res més insuportable que una carta o un mail que no mereix resposta, no hi ha res més, diguem-ne, que incomprensible des del punt de vista lògic que una lectura que no repliqui el text, que una lectura que no el contesti, que una lectura que d'alguna manera no ens permeti de portar més enllà del que es diu. La lectura ens posa al davant de la vida dels altres, al davant d'una intimitat que si no fos pel text ens seria inaccessible. Però també la lectura ens porta a llocs i a èpoques que mai no hauríem pogut conèixer directament i que ens permet, per tant, endinsar-los en unes altres històries, en unes altres formes de pensar, en uns altres marcs conceptuals. Ens fa patir o alegrar-nos o temer o sorprendre'ns per allò que els hi passa als altres, que és l'experiència bàsica i elemental de la cultura. Uns altres, d'altra banda, ben estranys, que tot i existir merament a sobre d'un paper, de vegades des de fa segles, són convertits per la lectura, a través d'aquest acte de la lectura, en més vius, més propers i de vegades fins i tot més coneguts per a nosaltres del que són moltes de les persones amb les que compartim vida i espai. Conèixer allò que uns altres van pensar, van escriure i van testimoniar a través d'imatges, de sons o de textos significa, en primera instància, i ja enfilo per acabar, sortir de la suposada solitud de la consciència i, per tant, sortir de l'autisme. Trencar la monotonia de la parla d'un mateix amb si mateix, que no és que sigui avorrit, és que és el més letal del món, per parlar amb uns altres i escoltar el que diuen. I aquests altres no existeixen més que a través d'aquestes formes lingüístiques, verbals, icòniques, musicals, a través de les quals ens diuen. Per això, l'escriptura, les imatges, la música, representen la possibilitat d'escoltar una altra veu que ja no sigui la pròpia, o la d'un altre, encara que sigui des del mateix present que ens parla. Per tant, és una mica accedir a aquest estrany encontre en el qual entrem en un lloc en el qual, encara que no ho pugui semblar, no estem sols, sinó que estem amb altres, dialogant amb altres, conversant amb altres, intentant pensar en un món amb uns altres. Pocs han reconegut amb tanta lucidesa com Borges la naturalesa creativa de tota lectura, que és el que suggeria la pintura de Chardin. Borges deia que uns altres es vantin dels llibres que han pogut escriure. Jo em vanto d'aquells que he pogut llegir. No sé, deia, si sóc un bon escriptor. Crec que sí que sóc, deia, un excel·lent lector, o en qualsevol cas un sensible i agraït lector. Em sembla gairebé com un manifest d'un escriptor que reconeix precisament l'autèntic acte creatiu, no pas en l'acte de l'escriptura productiva, sinó en l'acte de la lectura que dialoga i entreu debat o entreu profit. M'ajustaré estrictament al temps que me suggeria el Pablo i per tant enfilem. Llibres, imatges, músiques de manera eminent. Part d'això que seria el que en diem humanitats, ens acosten a instants que concentren i que destilen, a través de paraules, sons o imatges, una saviesa acumulada potser durant segles, però que només en la seva cristal·lització de l'obra arriba a tenir formulació definitiva. Moments en els quals, d'alguna manera, se'ns fa present tot un món, tota una època, tota una mentalitat o tota una sensibilitat, però també la singularitat de qui la transmet, que dona a aquests genèrics, podríem dir-ne, la carn pròpia del que constitueix la singularitat d'aquestes obres. Llibres, sons, imatges, no són només documents d'una època o d'un món, encara que també ho són, són testimonis d'una singularitat que ha donat sentit a un moment determinat, a través de les imatges, sons o paraules, al món en el que viuen. És segurament pensant en aquests moments que cristal·litzen en aquestes obres, llibres, textos, poemes, pintures, escultures, edificis, partitures, pel·lícules, segurament pensant en moments com aquests que Friedrich Schiller, en les seves cartes sobre l'educació estètica de l'home al final, publicades al final del segle XVIII, el 1795, va escriure que la bellesa és la via que mena els homes a la llibertat. I em sembla difícil de dir-ho de manera més grandiosa. Quan el text històric o literari o l'obra d'art o la peça musical desborden les seves qualitats estrictament literàries, artístiques, musicals, per ser alguna cosa més que per això arriba fins a la humanitat de l'ésser humà i la seva dimensió, podríem dir-ne, ètica i política. Ja en aquesta formulació de Schiller, la bellesa és la via que mena els homes a la llibertat, i en aquesta formulació de Schiller no només, al meu entendre, l'ideal de tota una època, que clou la il·lustració, sinó sobretot l'explicitació d'un anhel amb els quals s'atorga a les humanitats i a l'educació estètica concret un objectiu, l'ambició del qual no té comparació ni paral·lel en cap altre moment de la cultura europea. L'educació en les humanitats, segons Schiller, no té res a veure amb una, com de vegades se'ns vol fer creure, no té res a veure amb una formació refinada de paladars exquisits, sinó al contrari, amb una autèntica educació per a l'emancipació, per a la llibertat i per a la responsabilitat social. Per això no és estrany tampoc que Aristòtil, quan va recordar, abans ho esmentava, que l'ésser humà és l'únic animal que té el llenguatge per a dir el que és beneficiós i nociu, el que és just i injust, això ho digués precisament en un llibre en el qual potser no hauríem d'esperar una afirmació com aquesta, i el llibre es titula La política. Perquè el llenguatge del qual la literatura, l'art, la música, la filosofia, el cinema en són una destil·lació i una destil·lació de plenitud, sempre ens condueixen a la nostra naturalesa social, a aquella dimensió de la vida que, tot i que ens pertany a nosaltres de manera molt íntima, no?, i de manera molt irrenunciable, només té sentit quan és una vida amb els altres. Així les humanitats, estic convençut, omplen la vida i no només l'entretenen, perquè això que en diem humanitats estan plens d'humanitat, és a dir, estan plens de vida. I per això no hi ha res que pugui substituir, i ho deia Nussbaum, les humanitats en l'aprenentatge de la complexitat, en el desenvolupament de la capacitat subtil de construir sentit amb aquelles coses que ens envolten, en la formació del criteri propi, en el descens al més pregon de la nostra personalitat, en capacitat de sotjar-la amb una intensitat que segurament mai no podríem fer-ho sols, si no fos amb l'ajut de totes aquestes altres coses. Les humanitats són sempre, com abans dèiem del llibre, una invitació al diàleg, però una invitació al diàleg amb alguna cosa que ens ve de fora. Un diàleg no és un monòleg, un diàleg és amb algú que no som, amb qui parlem. Les humanitats són aquesta invitació al diàleg amb alguna cosa que ve de fora i de vegades també de nosaltres mateixos. I per tant ens confronten cara a cara amb el més digne i alhora amb el més miserable també de la humanitat, de l'ésser humà. Les humanitats no són coses que calgui conèixer per esdevenir el que de vegades, de manera sempre vaga i banal, se'n diu una persona culta. Jo ja tinc uns anyets i encara no sé què coi vol dir això. Sinó que són fonamentalment una lliçó irreemplaçable per esdevenir en l'horitzó d'una humanitat més lliure i més justa, més comprensius i més crítics, més conscients de, podríem dir-ne, les possibilitats de la nostra grandesa, però també dels riscos i dels perills i de les amenaces. Les humanitats, dèiem al començament, ens confronten amb un exercici que és essencial per viure, i que és la comprensió. Si vol que sigui d'art, d'història, de filosofia, de geografia, història del cinema. I amb una matèria que és existència destil·lada, de vides i de mons, una existència plena de capes oberta a una multiplicitat de sentits. Avui, quan tant d'èmfasi es posa, i amb raó, en la circulació del coneixement, en la circulació, a través de noves tecnologies, d'internet, de les xarxes socials, és més important, portava una imatge per il·lustrar això, que em sembla molt bé. Avui que es posa més èmfasi que mai en la circulació de la informació, em sembla que és més important que mai recordar que la universitat en general i les humanitats en particular no són simples transmissors de coneixement, no són simples vehicles per multiplicar la circulació de coses, sinó que són, la universitat en general i les humanitats en particular i en sentit fort, productors de coneixement. Fonamentalment a través de la recerca, de la investigació i de l'estudi. No treballem, no treballeu sobre coses ja sabudes i ja conegudes. No les transmetem, les coses que ja saben i ja es coneixen, sinó que treballem i treballeu sobre mons per descobrir, sobre coses noves que encara no sabem prou ni coneixem bé, sobre mons i coses que a sobre resulta que ens importen, i de vegades molt, i al qual hi dediquem temps, anys i energia, i en les quals, a més, resulta que ens hi va la vida. I no pas només en el sentit professional del terme, o en el sentit instrumental del terme. Vosaltres, que sou investigadors, per tan exploradors d'aquests mons per descobrir i per conèixer, n'estic convençut, i segur que no sóc l'únic que ho pensa, sou l'avantguarda del més digne que defineix o hauria de definir la vida universitària. Jo us faria només un speech de mig minut, que no us deixeu narcotitzar per l'estupidesa, malauradament generalitzada, que pregona la inutilitat de les humanitats i, per tant, d'aquestes coses amb les quals us hi entreteniu, en el sentit més radical del terme. Perquè no hi ha saber més útil que el que teniu a les mans. Més útil per a vosaltres mateixos, cosa que és òbvia, però més útil, per suposat, per a la societat que, és cert, de vegades i potser massa sovint, maltracta el que feu. Però heu de saber que tot això, en el que tant de temps hi esmerceu, i hi esmercem, no només no és inútil, sinó que és vital, que ens és vital com a societat. I per això us volia donar, per això, no per escoltar-me, les gràcies. Moltes gràcies.